directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Quino.
Les 12 i 25 minuts, escolten el magazín de l'Hora L, avui és dimecres 25 de setembre i és moment d'encetar el fil directe d'aquesta setmana. Amb nosaltres als estudis de la ràdio es troba el president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles García. Joan Carles, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs, moment d'encetar el fil directe d'aquesta setmana. A més, el senyor García, que avui ens visita a la ràdio com a president del Consell Comarcal del Priorat. La darrera vegada que vostè va vindre aquí a la ràdio era com a alcalde de Capçanes, cosa que continua al capdavant, però sí que és veritat que ara ha agafat el relleu en quant a l'ens comarcal del Priorat. Fa cosa de 3 mesos que ja està al capdavant vostè, però, com tot, el curs escolar, el curs polític també arrencarà el mes de setembre. Sí. Per tant, és potser ara quan comencen a posar totes les coses sobre la taula i a començar a treballar?
Sí, sí, evidentment. L'última vegada que vaig vindre com a alcalde de Capçanes, el dia 25 de juliol vaig prendre possessió seguint el pacte de legislatura que teníem amb les altres forces que formem el govern. Però bé, com bé deies tu, coincidint amb l'inici del curs escolar, doncs, també comença el curs polític i comencen a posar damunt de la taula tots els temes que hi ha pendents i de futur i que, bueno, i que a poc a poc s'han d'anar afrontant. No?
Molt bé. Després d'aquests 3 mesos al capdavant, en aquests primers dies del mes de setembre o aquest primer mes de setembre, com ho veu? Es mostra optimista o no?
Sí, jo em mostro realista, sobretot estic molt il·lusionat, no per la meva presidència en si, sinó per temes estratègics de comarca, sobretot com temes com ara la Carta del Paisatge, la candidatura que tenim del reconeixement del nostre paisatge de muntanya mediterrània, que tingui la candidatura a la UNESCO, bueno, i tota una sèrie d'iniciatives que hi ha al voltant de tot això fa que, bueno, almenys puguem pintar lo present i la il·lusió per treballar per un futur millor per la comarca, doncs, bueno, està al màxim, no?
Bé, la veritat, si li sembla, comencem parlant per aquest tema, que veig que és el que potser li fa més goig de tots, perquè és una cosa que dona nom i que dona una cosa positiva al Priorat, com és la Carta del Paisatge, i també aquesta candidatura per la UNESCO. El cas és que, senyor García, sí que és veritat que aquesta línia elèctrica d'Escatrona a la Secuita, aquesta línia d'atenció a la MAT, sembla ser que podria trencar una mica aquesta Carta del Paisatge, no?
Sí, perquè veurem, ni que la Carta del Paisatge sigui una cosa que s'arrossega ja de fa anys, no? Primer captant una voluntat i després enquadrant-la arrel de la llei de gestió i ordenació del paisatge a Catalunya de 2005, queda enquadrat aquest anhel que hi havia a la comarca amb anterioritat, queda enquadrat dins de la Carta del Paisatge, i que la candidatura que en el seu moment, i ara i tot, Prioritat ha estat tirant endavant de ser candidat al reconeixement de la UNESCO. Sí que és veritat que tot això neix ja, l'estratègia de creixement de la nostra comarca ja fa bastants anys que està aclarida, s'ha vist reforçada per tota una sèrie d'iniciatives i d'inversions que s'han fet a través dels projectes LEADER, que inicialment eren projectes bàsicament europeus i ara cada vegada són més de l'àrea d'agricultura de la Generalitat de Catalunya, tot i que també hi ha fons europeus. Tot això ha donat tota una sèrie, hi ha hagut tota una sèrie d'inversions seguint unes estratègies de l'agroindústria, de turisme, de paisatge. Això s'ha vist reforçat pel tema de la Carta del Paisatge i també s'ha vist reforçat per aquesta candidatura a ser patrimoni de la UNESCO, tot això creant sinergia amb una direcció, no? Amb una direcció d'un desenvolupament sostenible. Clar, és poc comprensiu que les mateixes administracions que te donen subvencions o acaben subvencionant programes d'aquests per a créixer en una direcció acabin admetent, cosa que al final crec que no serà així, acabin admetent una inversió com aquesta, doncs, que una miqueta desvirtua tot l'esforç que s'ha fet des de la comarca, però també des de l'administració, des de la Generalitat, des de l'Estat, envers una direcció molt clara que la comarca va marcar. Llavors ara que estem en una època de crisi també, on hem de mirar molt bé on gastem els diners i no ser contradictoris amb les inversions, crec que això és un tema a tindre en compte i crec que s'està tenint en compte i que es tindrà en compte.
Això pel que fa a la línia elèctrica Esquadron, la Secuita, aquesta línia d'alta tensió, en aquest cas llavors es mostra optimista en que no serà així, no s'acabarà d'un a terme.
Me mostro amb l'esperança de que no es tiri, però amb tota la precaució que cal tindre en aquests casos.
Bé, si li sembla, senyor García, parlem de més temes. Sí. Un d'ells, per exemple, és un dels temes que sempre sorgeix surt de la taula, també amb el seu antecessor, amb el senyor López, amb el César López també ho hem comentat moltíssimes vegades, és el tema del Toporapo, aquest, on estan situats les poblacions de Torres del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda, són les poblacions implicades per a que acabin de solucionar aquests problemes de subministrament d'aigua que tenen. Hi ha alguna novetat al respecte?
Bueno, la novetat que hi ha és que el Consell Comarcal, el seu projecte d'inversió en aquest quatriani és la millora d'aquest subministrament. El posat, el pla d'obres que pertany al Consell Comarcal, en la millora del subministrament d'aigua en aquests quatre municipis. El que passa que tot això se farà, ja hi ha el projecte redactat. Bueno, el que passa que hem d'acabar de parlar amb els municipis, amb l'ACA i amb la Generalitat, però veurem com s'acaba de perfilar tot això, però que els diners del Pla d'Obres de Servei del Consell Comarcal estan a disposició, sinó al servei de millorar aquesta infraestructura i que els pobles, aquests quatre municipis, acabin tenint un servei d'aigua doncs com se mereixen, no? I no hagin d'estar patint cada estiu, que si plou, que si no plou, que si me donen aigua o no me'n donen, no? Vull dir que almenys... I perquè entenem que és un servei molt, molt bàsic i que un alcalde ni un poble pot estar pendent de si plou o no plou, no?
Que tot depèn de l'administració ara?
Depèn d'aquests quatre municipis, sí. Depèn també de l'ACA i de la Generalitat, amb altres, també a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
El cas és que sí que és veritat que les vegades que n'hem parlat sobre el Toporapo sempre estava en aquesta situació, és a dir, que es mostrava una mica la cosa una mica encallada, no? Una mica enganxada.
Sí, evidentment, quan un problema fa més de 25 anys que va, és perquè les parts...
Enganxada, està enquistada directament.
Sí, està enquistada o no... no es posa tot el coratge i tota l'energia per solucionar-ho, perquè evidentment és qüestió, al final no és un problema senzill, perquè aquí parlem de drets d'aigua, parlem de diners, parlem de drets de desembassament, parlem de moltes coses, però que al final quan l'objectiu és tan noble com que més de 1.000 habitants de la nostra comarca tinguin un servei de qualitat i més o menys regular, garantir que tinguin un servei regular d'aigua, doncs s'han de fer tots els esforços possibles perquè això sigui possible, no? Al final.
Per tant, aquesta empenta que fa 25 anys que comenta vostè que ja comença a rodar, comença a tractar-se, aquesta empenta definitiva podria arribar properament, almenys?
Home, parlar de definitiva seria molt... molt... potser...
No,
seria una mica arriesgat, però sí que hi ha la voluntat per moltes de les parts que implicades per donar una solució i tancar el tema.
Bé, també un dels altres dels temes candents que quedava per a parlar és sobre el deute de la Generalitat que tenia amb el Consell Comarcal del Priorat. Jo recordo paraules del senyor López anteriorment a aquells hostes de la ràdio que eren alarmants, inclús cridava una mica el fet de que en qualsevol moment els treballadors es podien quedar sense cobrar les seues nòmines. La situació està de la mateixa manera o s'ha aconseguit estabilitzar una mica?
A veure, les dificultats hi són. I són com les mateixes que fa tres mesos o quatre, les dificultats hi són iguals. Els treballadors al final són els primers a l'ordre de pagament a la prioritat de pagament de qualsevol administració. Les dificultats hi són igual, el que passa és que ara estem pendents també d'un pla de proveïdors que ha de fer la Generalitat respecte a les administracions que depenem, com és ara nosaltres, que depenem pràcticament del 85, entre el 85 i el 90% dels nostres ingressos provenen de convenis o del Fons de Cooperació de la Generalitat, i bé, sembla que això ens dona una miqueta més d'aire. Bueno, jo crec que això passa al Consell Comarcal del Priorat i també deu passar amb altres administracions que, bueno, no anem malament,
Però si no s'han passat a les mans...
Sí, som preocupants, perquè al fi i al cap estem parlant d'unes tesoreries molt, molt difícils, però bueno, tampoc estem ofegats, en el sentit que bueno, anem, en aquesta situació ja fa bastants mesos que anem tirant endavant i fem front a lo més immediat i a lo imprescindible.
Per tant, més o menys, la Generalitat es va posant al dia, en aquest cas, en vosaltres, amb l'Ens Comarcal del Priorat.
Està fent un esforç. El que passa és que tampoc el problema no se solucionarà de la nit al dia, no hi haurà una gran injecció de diners, sinó que a poc s'intentarà mitigar aquest deute que tenen amb nosaltres. Nosaltres tenim bastanta confiança en aquest pla de proveïdors que farà front a una part important de despesa que nosaltres ja hem realitzat i que això seria una tesoreria que ens donaria una mica d'aire, que jo suposo durant aquest mes d'octubre està previst que se solucionés.
Aquest pla de proveïdors, em comenta?
Sí, el pla de proveïdors aquest, que és, bueno, més o menys és el mateix el que es va fer amb anterioritat, on les administracions havíem de pagar als nostres proveïdors, doncs, bueno, la Generalitat, i haurà de pagar el deute que té, o una part del deute que té amb les administracions que depenen d'ella.
Hi ha algun conveni així afegit de cara al Consell Comarcal del Priorat per a solucionar alguns altres problemes que pugui haver?
Hi ha el conveni també que tenim, que se'n diu el conveni únic amb la Diputació, que per primera vegada el que estableix és, preveient una miqueta la nova llei de governs locals que s'està treballant tant a nivell de l'Estat com a nivell de la Generalitat, una miqueta és el tema de clarificar competències i presentar convenis que complementin els ingressos que tenim per part de la Generalitat. No sé, per exemple, li podria dir, doncs, els serveis tècnics, no? Doncs els serveis tècnics de la comarca del Priorat, doncs, toquen diversos temes, rehabilitació, redacció de projecte, el dia a dia, el que seria assistència tècnica diària, doncs, bueno, doncs tu has de, en aquest cas, a diferència de les altres anualitats amb la Diputació, hauràs de dir quins són les competències que tu acabaràs exercint, deixant les altres per la Diputació, i en funció de les competències rebràs els diners. O sigui, això que va en dues línies. Una és de no duplicar serveis, que no Diputació i Consell Comarcal acabin fent el mateix per dues vies diferents, i també racionalitzant la despesa.
Bé. O sigui... A més, altres temes que hi ha sobre la taula, senyor García, és les eleccions al Consell Esportiu del Priorat. Estava un pèl desactivat en els darrers anys, i des del Consell Comarcal sí que s'ha imposat una mica aquesta reactivació del Consell Esportiu.
Sí, el Consell Esportiu, en aquest cas, ja de fa uns anys havia entrat en unes dinàmiques, doncs, que no eren les millors per el foment de l'esport a la comarca. En els seus estatuts se deia que si no participaves en les activitats, que lògicament, i així ha de ser, no? Si no participes en les seves activitats no tens dret tampoc a estar en una assemblea per opinar del que hi ha el com del Consell Esportiu. El que passa que, com que tampoc s'acabaven fent activitats, o no gaires, o molt poquetes, o molt escasses, diguem-ne així, doncs clar, acabava allò sent un cercle molt tancat, perquè si no s'organitzaven gaires activitats, hi havia molt poca gent en dret a estar a les assemblees, i a elegir la Junta, i a fer una nova junta, no? Llavors, aquest fet se va denunciar a la Secretaria d'Esports, hem estat treballant durant un any per a mirar-ho de reconduir-ho, i ara, finalment, fa 15 dies, se va elegir una nova gestora, on hi va poder participar tothom que estava interessat en l'esport a la comarca, que són des dels ajuntaments, el Consell Comarcal, a l'esport federat i a l'esport de les escoles, a través de les AMPES. Llavors s'ha creat una gestora i el proper dia 2 s'elegirà una junta ja definitiva perquè pugui començar a programar...
I a les eleccions definitives al Consell Esportiu.
Al Consell Esportiu seran el proper dia 2 d'octubre, a les 8, crec que és a les 8 del vespre, allà al Consell Comarcal, i on s'elegirà ja la junta definitiva, on començarà ja a programar activitats i, bueno, i a donar la dinàmica que ha de ser d'un Consell Esportiu en una comarca.
A partir d'aquí, imagino, a començar a potenciar l'esport de la comarca, sobretot en quant a les escoles.
Evidentment. O sigui, el tema de la formació dels nostres estudiants i dels nostres crios és molt important. L'esport, com la cultura, és molt important. Llavors, creiem que, bueno, que s'ha fet una mica amb aquesta perspectiva. Hem de dir, escolta, les activitats extraescolars que vagin dirigides al món de l'esport, en part, no? i que tinguin el suport d'una entitat com el Consell Esportiu, que fins ara mancava una mica de la seva activitat i es trobava una mica a faltar, no?
I per anar acabant, senyor García, m'agradaria preguntar-li sobre la iniciativa de Priorat Enoturisme, d'una cinquantena d'empreses d'àmbit privat, però que entre totes han elaborat aquest títol que li deia, Priorat Enoturisme, inclús amb una pàgina web que van presentar a fa escassos dies, i que bé, és una iniciativa privada, però que no deixa de ser una bona feina d'aquestes empreses per a tirar endavant, sobretot el seu sector, en aquests temps que corren, doncs, per a poder potenciar una mica la comarca del Priorat alhora, però també les seves pròpies empreses. Que, quina és la seva opinió al respecte?
No, és perfecte. O sigui, nosaltres fa, ja et dic, durant 3 anys vam tirar endavant un pla de foment de turisme, que era Generalitat i Consell Comarcal, finançat per aquestes dues administracions, on hi havia una mesa on se trobava tot el sector turístic. El problema dels plans de foment de turisme normalment és, i l'endemà què? L'endemà que les administracions han deixat d'aportar, què passa? Jo crec que Priorat Enoturisme cobreix una miqueta això, el que us deia, no? De, l'endemà de que les administracions aportin diners, què passa? Doncs passa això, que el sector s'articula i estem parlant de promoció de territori, però també estem parlant d'establiments amb NIF, amb propietaris i tal. Doncs llavors, doncs per sort per nosaltres, una iniciativa privada que aglutina una part del turisme a la comarca, doncs pren la iniciativa i treballa per la promoció de la comarca, per la promoció dels seus establiments, i és el que s'ha de fer. Nosaltres només al Consell Comarcal només hi trobaran la complementarietat que no tinguin ells. Nosaltres continuem fent l'atenció turística, continuem fent manteniment d'aquells camins històrics que van recuperar a través del Pla de Foment de Turisme, continuem finançant lo que aquell Pla de Foment de Turisme, que tot i que es va executar ja fa uns anys, se continua pagant, i donar suport, i avui mateix acabo de tenir una reunió amb Priorat Enoturisme, entre altres, i la complicitat del Consell Comarcal, perquè aquí no es tracta de qui fa una cosa i qui en fa una altra, sinó es tracta d'anar una miqueta coordinats i de buscar sinergies des de tothom qui vulgui treballar pel futur de la nostra comarca. El sector turístic i aquesta iniciativa, doncs benvinguda sigui, i el Consell Comarcal, com ha sigut des de fa molts anys, només trobarà la col·laboració.
Molt bé, senyor García, abans d'acabar, no sé si vol afegir alguna cosa més.
Bé, jo el que voldria dir és que nosaltres com a comarca, i que tal com us deia al principi, ja tenim molt definit, no?, quin és el nostre futur a nivell de desenvolupament econòmic, potser també perquè no tenim masses alternatives més, però sí que ja està definit de fa anys, i que nosaltres anem avançant, no moltes vegades amb la velocitat que voldríem, perquè els recursos tampoc els tenim en exclusivitat a la comarca, sinó que moltes vegades depenem de les subvencions que ens arriben de fora, però sí que la direcció la tenim molt ben orientada. Llavors tenim la suficient clarividència com per dir, això com a comarca ens interessa, parlàvem abans del mat, això com a comarca no ens interessa. I això és molt important, sàpiguer cap on vas. La velocitat depèn de les circumstàncies. El destí depèn de la voluntat d'un territori.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules del Joan Carles García, president del Consell Comarcal del Priorat, acabem el fil directe d'aquest dimecres. Senyor García, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar sort.
Que vagi bé, molt bon
gràcies,
dia.
Gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.